perquè bueno, nosaltres quan parlem de literatura doncs interpretem i per tant una cosa és la interpretació que nosaltres podem fer, o que he fet jo, del discurs de Víctor Català, i l'altra cosa és quan aterrem en els documents, les peces, etc. I per tant el que és la història factual i per tant em sembla interessantíssima tota aquesta jornada, les aportacions que s'han fet. Deixarem les preguntes totes pel final, perquè ara suposo que també sortiran molts temes vinculats amb el que s'ha dit anteriorment. I molt ràpidament jo us dono les gràcies de ser aquí, a la Mireia Freixa, a la Mercè Vidal, aquí entre Boleda. És una taula de luxe, aquí hi ha les grans especialistes sobre modernisme i noucentisme, sobre noucentisme, Folch i Torres i moltes altres coses, i un arqueòleg del Parc Empúries, que a més ha tocat tota la documentació, etc. Vull dir que la conversa que s'ha establert amb l'anterior intervenció de l'Àngels i vosaltres a dir, no, això ho tenim aquí, doncs espero que es mantingui ara també a la taula rodona. Com que jo no hi entenc gens, jo me sobré tranquil·lament aquí, 10 minuts cada un i després farem un torn de preguntes, de debats, etc. I començarà la Mireia Freixa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. M'han demanat que comenci i jo, com sóc profe, si no tinc el PowerPoint no m'aclareixo, és com una espècie de vici. Gràcies per haver-nos convidat, el Mercè i a mi, que som filles del mateix departament. Per mi personalment és una molta il·lusió estar aquí, estar amb aquí entre Moleda i recordar la tasca que vam fer durant l'any Puig i Cadafalch. De fet, jo parlo una mica també en boca de l'Eduard Riu, que és el meu cocomissari, que és ell, de fet, que ha estudiat la història de l'arqueologia. I jo sempre li dic al meu marit que un cocomissari és una parella molt profunda. Amb l'Eduard hem estat treballant tot un any així cos a cos i realment vam aprendre moltes coses l'un de l'altre perquè venim de mons molt diferents. Vull dir, si tu ara dius el món de la literatura, que està molt pròxim a tots nosaltres, no pensis que està lluny. Per les teves reflexions sobre la màscara a mi m'han fet pensar molt i m'han aclarit moltes coses del noucentisme, tot sigui dit. L'Eduard és arqueòleg, i jo més aviat soc historiadora de l'art, i ens va anar molt bé posar contraposar les nostres diferents versions. Víctor Català, Empúries al Mediterrani, m'heu demanat que comencé. Jo he fet un PowerPoint, una mica, potser el millor general, que potser ens pot donar peu després del nostre debat. Crec que és molt important, i ara el poc que he pogut parlar amb la Mercè ens n'hem donat compte, de la importància de les generacions. És a dir, la mentalitat de les generacions al moment que s'emprèn un tema com el de l'arqueologia. De fet, Puig i Cadafalch i Caterina Albert són de la mateixa generació. Es porta, bueno, la pobra l'he fet néixer el 1969, però són dos anys de diferència que tenen un amb l'altre, són ben bé de la mateixa generació, malgrat que jo potser diria, amb aquest debat que tenim, tot i que sabem que és el mateix entre modernisme i noucentisme, que la gran, perdona que em fiqui en un terreny que no em pertoca, però que realment Caterina Albert és, i tu has dit molt bé en la teva intervenció, és el corcó dintre del noucentisme. No sé si és perquè és més fidel amb uns ideals que ells tenien o no, però és cert. És a dir, és evident que entre Caterina Albert i Josep Puig i Cadafalch hi havia, sobretot a l'època de les restauracions, una mentalitat de fons molt diferent. En canvi, Joaquim Folch i Torres, com dèiem tu ara, és una altra generació. Joaquim Folch i Torres, ja, i encara més Bosch i Gimpera, són persones molt més joves, ja amb un altre punt de vista, amb un altre concepte de l'antiguitat i sobretot amb un altre concepte de la història. I aquí et poso una gran pàgina de bibliografia, perquè com no és el meu tema, m'he tingut de documentar. I l'he posada en ordre cronològic perquè és com ens va bé tots. Des de la Mercè, amb el seu extraordinari Teoria i Crítica, el seu estudi sobre Folch i Torres, que és bonic, perdona, tu saps que és boníssim, el Benjamí jo l'he descobert perquè no m'hi havia posat mai a treballar amb això, tampoc coneixia el de la Carme Oliveres, que he après moltíssim, I després hi ha les tres, les famosíssimes exposicions, que són la, que dues de les heu fet vosaltres, i després aquella de l'Escolar, el Retorn del Déu, que també hi ha un article molt clar de l'Eduard Riu, que explica moltes coses, i també ens fa repensar molt sobre el que és Empúries, les ruïnes, i el significat que les ruïnes tenen sobre l'escala. Potser he treballat més jo, perquè no sóc especialista en el tema, sinó en geografia, que altres treballs que s'han presentat aquí, que heu treballat directament sobre material de primera mà. Això és la fotografia de l'última exposició. El cert és que sobre aquest tema hi ha moltíssimes fonts primàries. Moltes. I com a vegades estem acostumats a treballar que les fonts primàries han desaparegut, malgrat la guerra, malgrat la revolució, etc., queden moltes. El diari d'excavacions el fa servir tothom, que és esplèndid. Les publicacions de Puig i Cadafalch a l'anuari, Caterina Albert, evidentment els ressons d'Empori, pels que som historiadors, és una aproximació a la història de l'arqueologia molt i molt interessant. I el que has treballat tu de Folch i Torres, perquè és interessantíssim quan Folch i Torres, des de la seva maduresa, explica tot això, evidentment tamitzat pel seu punt de vista. Una petitíssima referència al que són les protoexcavacions, la Comissió Provincial de Monumentos, que al cap i a la fi això també va ser l'escola de Caterina Albert, el tràfic no hi prohibit, el llibre de Joaquim Botet i les col·leccions que es feien a l'escala. I aquí porto com a imatge aquesta dama Flàvia, que es va extraure en l'any 92 i que va comprar Eusebi Güell. Vol dir que és prou significatiu d'aquest comerç alegal, aquesta potser seria la paraula, però que ens fa pensar tant en com realment es tocava el tema de l'excavació. Manuel Cazurro, una altra mentalitat, i Alfons Schluten, que no, suposo que ho pronuncio malament, però que és el que estava fent les excavacions de Numància i que segurament va portar aquí per primera vegada, no ho sé, una manera nova de fer excavació, com a mínim
no,
segur...
No, escolava, però passava per aquí sempre.
Exacte, segur que va influir molt en Puig i Cadafalch, penso jo. Sí. Segurament, perquè es va conèixer i segur que li va influir molt. I ara aquí sí que anem a parlar estrictament de Puig i Cadafalch, que és el que em pertoca. Em sembla que la primera idea és que són excavacions institucionals. Crec que aquest és el primer principi que val la pena que reflexionem. Parlem d'institucionals i que estrany és, perquè és la Junta de Museus de Barcelona per la Diputació de Barcelona que es fiquen aquí a la província de Girona, fan aquest contacte amb el Cazurro, no? perquè pugui d'alguna manera batllar com des de la Diputació, perquè pugui, entenc jo, que és potser com una mica de control, però són institucionals. Abans que la resta de l'Estat, perquè a la resta de l'Estat, per el que jo he vist, fins a l'any 12 no hi ha una regulació sobre com s'han de fer les excavacions. I tot va molt de pressa, perquè si a l'any 7, quan Puig i Cadafalch és president de la Junta de Museus, llavors ell fa un cop de mà, per dir-ho d'alguna manera, i es posa a fer aquestes excavacions. L'Eduard l'adora, el Puig i Cadafalch, li té un respecte total. Jo sóc, potser perquè sóc una mica més literària, i sempre vull pensar què hi ha darrere del personatge públic, en sóc molt més crítica. Crec que el Puig i Cadafalch, evidentment, sabia pel que treballava, però anava directament al gra i passava per sobre, segurament, de tothom, dic segurament. S'adquireixen els terrenys i molt interessant el tema de les publicacions, perquè es publica l'anuari d'Institut d'Estudis Catalans, que aquí estem parlant ja d'una diferència, és a dir, es fa una publicació i aquesta publicació, es fa una excavació i aquesta excavació s'ha de publicar i, a més, està tot estructurat, s'excava a l'estiu, quan fa bon temps, i va evidentment al Gandia, el Puig i Cadafalch hi passa uns dies, però és el que mana, o sigui, està claríssim, que és el que mana i el que organitza i el que explica com s'ha de fer, però ja està només uns dies. I evidentment cap d'ells es posa a excavar, com fa el Gandia. No, perquè vull dir, ara tots sabem que els que són els estudiants d'arqueologia, els que comencen picant terra, i és clar, és molt diferent, però llavors hi havia obrers que excavaven. Em sembla que potser això també ens explica moltes coses. El Gaudí estava a peu d'obra i el Puig i Cadafalch no. I això és molt, crec que s'ha d'explicar. El Filamil i Gandia, perquè la veu de Catalunya, la pàgina, quan es descobreix l'Escolapi, sense la Mili Gandia, sense els seus discursos, no sabríem res. I del, però en canvi de la importància del Puig i Cadafalch la tenim aquí quan totes les visites públiques importants es feien amb el Puig i Cadafalch, que ho ensenyava, que no sé què, vol dir que hi havia clarament una separació de treballs. I aquesta potser és la diapositiva en la qual resum, és un resum del que jo vull explicar. Prat de la Riba, Rubió i Lluc, el manifest, el suport del rei de Grècia per l'autonomia de Creta. Això l'Eduard, el meu company, ho diu en l'exposició de l'Escolapi. Reivindica molt aquesta carta que va provocar una reacció del govern de Madrid, que fins i tot va condicionar també l'empresonament de part de Prat de la Riba, i que aquí la figura és molt important de Rubió i Lluc, que serà qui reivindicarà l'hel·lenisme. En tot això està Puig i Cadafalch, és a dir, Puig i Cadafalch rep aquesta influència que seria en aquest cas de Rubió i Lluc. Figura de Puig i Cadafalch que ja en aquell moment se les té amb Pijoan. I aquí són dos conceptes també de la teologia que ja s'ha explicat abans, i és que, de fet, Pijoan encara defensava l'adquisició de peces, vol dir, aquesta excavació que el que feia era aïllar les peces, analitzar-les i estudiar-les, però una vegada extretes. I, en canvi, el que intenta Puig i Cadafalch, pels seus coneixements científics, potser per influència també que havia tingut l'any 1905 amb l'escalador de Numància, i sobretot perquè llegia molt, i també havia sigut, dit sigui de pas, de Cicle Domènech i Montaner, que en sabia moltíssim d'arqueologia, i que coneixia com s'havien fet les excavacions de Mesopotàmia, etc. Aquí sí que hi ha un canvi, i és que a veure si ho dic bé, però que l'excavació s'ha de fer en context. A veure, segurament perquè ell era arquitecte i coneixia molt la ciutat, potser això el va ajudar. És a dir, no tenia sentit excavar de manera aïllada, treure peces, extraure peces i simplement dir que això era una necròpolis, etc., sinó estudiar-les, evidentment, en el seu context. I això potser sí que seria un gran pas endavant. La bona planificació, el rigor científic, l'estudi en el seu context. Però que no se'ns amagui que darrere hi havia un interès cívic i patriòtic. Claríssimament, que és aquest hel·lenisme que he explicat abans. I ara se m'ha acabat el 10 minuts, però també he acabat jo. Perquè aquí tenim el tema de les vagonetes, que és molt important. Perquè és clar, això és el que feia la Mesopotàmia. Portar amb vagonetes, vol dir que és un sistema modern. I aquí, evidentment, conflictes amb els enginyers forestials i amb mossèn Gudiol. I amb això jo volia acabar, perquè és clar, de fet, mossèn Gudiol, bueno, primer, Víctor Català, que vol dir mossèn Gudiol? Víctor Català està assessorada per mossèn Gudiol. I després Gudiol Ricard. Però és que mossèn Gudiol, aquí a la col·lecció, primer passo, la col·lecció de Víctor Calzada ja se n'ha parlat. Hi ha una visita, que és el que volia dir jo, que és del 1916, entre de Puig i Cadafalch i Gandia, a veure la col·lecció de Víctor Català, això està explicat per Carla Oliveres, la descriu, i Lourdes Boix, està documentada per Gandia, i i ara aquí ens podem plantejar perquè quina podria ser la relació entre Puig i Cadafalch i Dolors de Montserrà. Perdoneu-me. Entre Puig i Cadafalch, ara ja vaig massa de pressa perquè és que no hi ha. Entre Puig i Cadafalch i Víctor Català, a través de Dolors Montserrà, molt diferent es coneixien. La Irene Muñoz ha fet un article que la relaciona, tant la Montserrà i la Sobra de Puig i Cadafalch. però la Montserrat és molt diferent de la Víctor Català, perquè la Montserrat escriu per dones, és una altra cosa, però segurament, però evidentment es coneixien, vol dir que aquest és un punt de contacte, sens dubte, sens dubte. Però l'altre és el Godiol, el Godiol, perquè el Godiol, de fet, el 1902, quan publica les nocions d'arqueologia cristiana, és... El mossèn Godiol, sí, el mossèn Godiol. Quan el 1902 publica aquest llibre, representa una altra generació d'arqueòlegs. És encara els arqueòlegs que busquen. El que, malgrat tot, volia fer Pijoan encara. A més, Godiol havia excavat quatre dòlmens, però de fet ell, essencialment, la seva formació era de medievalista. I era, evidentment, d'una altra generació, d'un altre concepte. I per això dic que quan a l'any 19 Godiol està excavant aquí, el que estan debatent-se són dos conceptes d'interpretar l'arqueologia. Cosa que passarà després ja amb Folch i Torres, contacte amb l'Institut d'Estudis Catalans el 1905. Folch i Torres és un deixeble fidel, diria jo. És un deixeble fidel, perquè la història de Folch i Torres serà, havia excavat a Vilassar de Mar, ja en el 18, però sobretot és el Puig Roma Roses, on excava Folch i Torres. I això és molt bonic, aquesta història, que no l'explico perquè no em pertoca a mi, però és la situació de l'any 17, al costat d'Empúries, pot haver-hi Rodes, Folch i Torres hi va dirigit per la Junta de Museus, i aquesta primera d'Empúries, la primera vegada que va Folch i Torres a Roses, hi va des d'Empúries i per mar. Vol dir que hi va després i va en Puig i Cadafalch. Vol dir que aquesta... A veure, en aquest sentit el vull veure també com un deixeble de Puig i Cadafalch, però ja amb una altra generació. Diguem-ne que aquí parlaríem com de les tres generacions d'arqueòlegs. Godiol, Puig i Cadafalch, i ja definitivament Folch i Torres. I amb això jo ja acabo. Doncs m'he passat dos minutets.
Molt bé, Mireia, gràcies, Bé, bona tarda o bon dia a tothom. Molt contenta d'haver-me convidat a participar en aquestes jornades sobre la Víctor Català. Primer que tot, el que sí que vull puntualitzar és una cosa, que quan la Mireia anava dient Folch i Torres, Folch i Torres, m'agradaria mirar l'imaginari de tothom, perquè és el Joaquim Folch i Torres. No és el Josep Maria.
No, però crec que
l'imaginari
aquí està Joaquim, no?
Sí, o clar.
No,
només puntualitza això, perquè sempre es pensen... Bueno, quan jo de la meva tesi mateixa es pensaven que era el Patufet, etc. És el que va fer el Museu d'Art de Catalunya. D'acord? I ja està, perquè és clar, és menys conegut. De fet, el Joaquim Folch, ara ja li deia jo abans a la Mireia, que els tres personatges d'avui, el Puig i Cadafalch, el Joaquim Folch i Torres i la Víctor Català, de fet, gairebé constitueixen una generació no gaire distant, perquè un neix un any determinat, l'altre tres anys després, de tots tres el més jove és el Joaquim. És el Joaquim que neix en 1886. De fet, el d'Empúries té un pes molt fort en el moment de la Junta de Museus quan passa Puig i Cadafalch a ser-ne president. Que llavors és quan es decideix en allà que en lloc de, a part de la idea aquesta que tenia el Pijoan, de comprar objectes, també és el moment en què hi ha la disjuntiva si es va cap al món del medieval, cap al romànic, o bé cap al món clàssic. I la insistència de Puig i Cadafalch és per anar justament cap a l'arqueologia. I encara no s'havia descobert l'Escolapi, que això vindrà al cap de poc. Però llavors és quan La idea bàsica del Puig és adquirir terrenys que siguin de la pròpia Junta, que això és important. I clar, perquè es produïa això, la troballa de peces arqueològiques, el que feia era desbaratar, podríem dir, realment poder fer la història doncs, arqueològica d'aquell objecte i d'aquell indret. També hi ha un altre aspecte important que aquí abans l'Àngels Casanova s'ho ha assenyalat, i és que jo m'he llegit també els diaris de Gandia i pel que he vist del perfil de personatge el considero una persona molt equànim i molt sèria i honesta. No crec ni que agafés objectes ni tan sols que els fes una renta d'aquests objectes. I a més aquesta figura del Gandia també hi ha un altre aspecte important, i és que quan és adquirida la col·lecció de la que tenim al Verd i ell fa de mitjancer, doncs procura amb molta mà esquerra convèncer a l'editor català que és millor que passi a mans de la institució que no pas que sigui, bueno, que sigui incautada, que no pas que en època de guerra doncs pugui haver-hi una destrossa de tots aquests objectes. Per altra banda, el fet de que Puig i Cadafal es posi enfront d'Empúries, doncs, hi ha un apartat que a mi em va interessar molt del relat de l'Eduard Barrera, que és la idea de crear el museu in situ, de crear un museu en les pròpies excavacions. Això és d'una gran modernitat, perquè no, bueno, el de Numància mateix està molt més lluny, allunyat, i en canvi, in situ, doncs és molt important. El fet aquest de la creació del museu en les pròpies excavacions és un edifici que el dissenya el Josep Godall, que és un d'aquests arquitectes noucentistes. I la posta a punt en l'interior es deu al Puig i Cadafal. I respira, de fet, un gran classicisme en aquelles vitrines a través de les fotografies del recent. Per una altra banda, també hi ha tot un trajecte, un camí que porta vorejat de xipressos cap al museu, des de les excavacions, que està allà enturat. I aquest em fa recordar uns escrits del Josep Aragai, quan està a Itàlia, que diu que li recorda, bueno, el trajecte aquest, li recorda molt el camí que porta de Florència a Fiesole. Bueno, són petites anècdotes, però que una mica reflecteixen aquest esperit. Perquè el que fa en el moment del noucentisme és la mirada cap a aquest món clàssic que context internacional, des del punt de vista arquitectònic, és el que porta el neoclassicisme. Però, en canvi, per nosaltres, com deia el poeta Josep Carner, la condició de llatins inèdits en el noucentisme ens fa veure que tenim allà com el ressò, a l'inici. Hi ha una frase del Folk, del Joaquim Folk, que ja me l'he que surt a la Veu de Catalunya, ell de fet amb el Raimon Casellas crearan la pàgina artística de la Veu de Catalunya, que diu: Empúries és el portal de la civilització catalana i amb ella comença la nostra història artística. Clar, és una frase que repeteix en alguns articles a la Veu de Catalunya i que demostra la convicció que hi ha i el vincle amb el món polític, també, d'aquest nacionalisme molt aferrat. Després tindríem que el món de la Mediterrània, com vosaltres suposo ja sabeu, a part d'haver-hi aquest primer intent neoclàssic i la Itàlia clàssica en el noucentisme, doncs hi ha, per altra banda, com dic, tota la valoració que es farà de la Costa Blava, de Niça, Eires, que una mica des del món literari doncs, influiran en els artistes. És el moment en què inclús el tren fa un desvio que fa de París, Lió i Marsella. I és aquí, a Niça, i aquests indrets on, de fet, doncs, hi arribaran gent que està més o menys malalta, que va cap al sud, i que una mica la trobada amb el Gran Blau els fa com ressuscitar, fent una mena de celebració entusiasta. És un procés doncs, mitificador de Grècia. I, per altra banda, nosaltres doncs, tenim l'exaltació, com deia, en el noucentisme, de la mirada d'aquest món també clàssic. El Pere Boix i en Pere coincidirà amb el Joaquim Folk a Alemanya perquè, tant un com l'altre, obtenen la beca de la JAE, de la Junta d'Ampliació de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid, però que està en relació amb l'Institut d'Estudis Catalans. El que passa que, com sempre, l'Institut no té diners i aquests de Madrid doncs sí. I llavors doncs, són els que fan la concessió d'aquestes beques. I el Boix i Pere, que estan allà doncs, estudiant, és quan es fa amb tot aquest mètode també molt més científic de l'arqueologia, amb la voluntat d'aplicar-hi un rigor científic, que és el mateix que farà el Puig i Cadafà en les excavacions. Per altra banda, jo no vaig conèixer el Joaquim Folk i Torres, però persones que sí que el van tractar i el van conèixer explicaven que tenia molt de xarm, que era una persona molt afable i el fet de que ell, amb la Víctor Català, doncs el que feien era que li farà un llibre sobre els dibuixos de la Víctor Català, que és la primera monografia que es publica sobre ell. Per tant, ell explica en el pròleg que la va convèncer i efectivament la va convèncer perquè li ensenyés totes les llibretes de quan ella era petita i els dibuixos que hi feia. I per altra banda, esclar, també tenen relació amb els familiars i explica ella mateixa, la Víctor Català, que quan era petita ja també tenia aficions per les peces d'arqueologia. De manera que comprava coses, en lloc de llaminadures, doncs comprava objectes antiquaris o així. Ella, a més, també per l'herència familiar de l'indret de Cinc Claus, la zona aquesta que se'n diu doncs, l'Empordanet Petit, i que hi havia aquelles cases que eren de la seva família, iniciarà amb el seu germà excavacions en allà. Al davant hi ha l'ermita o la capella de Santa Reparada, que ella excavarà a la llinda de la porta per veure i troba també alguns objectes. O sigui, es posa de manera pràctica a fer excavacions. En aquest llibre de dibuix sobre els dibuixos de la Víctor Català, que fan amb el Joaquim Folk i Torres i la Víctor Català, fan un recorregut pel jardí, pel clos del pastor. I la seva àvia li havia deixat les mans lliures perquè pogués dibuixar en un mur. Quan ho visiten amb el Joaquim, i això és l'any 55, perquè és quan es publica el llibre, doncs pràcticament aquelles pintures murals han desaparegut. Però, i suposo que ara, a hores d'ara, encara que es porti a terme una restauració, tampoc es trobarà. Però el que sí que hi ha en aquest llibre sobre el dibuixos de l'editor català són dues il·lustracions bastant significatives, perquè alguna vegada s'ha parlat que s'hi tenia la influència del Ramon Casas, la pròpia editor català. En aquestes dibuixos que ella fa, n'hi ha un que és molt significatiu i que surten il·lustrats en el llibre. Una és una escalinata vorejada de d'arbres que recorda o que té un caràcter renaixentista, perquè són una escala amb esglaons molt rústegues. I per una altra hi ha també una porta que ella explica alguna vegada a l'editor català, que és la que porta el camí de la situació. Bueno, que porta cap al camí el carrer Ample, el camí Ample. I és com si fos una tanca molt simple, molt senzilla, com les tanques menorquines, però no separats, els llistons, sinó més compactes, i també té aquest caràcter molt noucentista. O sigui que, de fet, l'editor català, a part d'haver-hi potser connexions literàries, sí que hi ha una afinitat estètica amb el noucentisme, que jo he vist en el llibre aquest de dibuixos. I que, de fet, serà en aquest moment, l'any 55, quan es publica, que li faran la primera exposició en el Cercle Artístic de Sant Lluís, de la seva obra artística. Bueno, el que us deia abans, de que el sud és un punt d'atracció, fins i tot el tren ens fa un trajecte que va de París a Lió i a Marsella, per arribar. Hi ha, per tant, una mena d'imaginari mediterrani, que potser és la claredat, el cromatisme, la vitalitat, la sensualitat, i o una manera d'un tarannà comú, o una actitud davant de la vida, que podríem trobar que tenen, doncs, la Víctor, el Joaquim i el Puig i Carafal, doncs, aquesta coincidència. Bueno, jo acabaria només recordant també una frase que deia el Joaquim Falqui Torres, un paràgraf que és bastant significatiu. Deia que tenia la convicció que sense penetrar el paisatge d'un país no és possible penetrar el seu art. I de fet, tots tres, doncs, en aquesta zona de l'Empordà, trobaran el seu punt de referència i d'inici cap a noves creacions. Jo em quedo aquí.
Molt bé, bon dia a tothom. I ara així és una mica també com a representació del Museu d'Empúries, perquè em parlen aquesta taula rodona, que tinc l'avantatge de parlar últim i que l'altre avantatge de parlar últim, perquè moltes coses ja han sortit, sonaran, i una mica parlant d'aquesta relació d'Empúries entre Lluís Gafal, Joaquim Folch i Torres i Víctor Català, el president Albert, la primera cosa que li he dit ja ha sortit, que és un tema de la legislació. És evident que no podem veure això amb els ulls d'avui. Això ho ha dit abans en Benjamí, Bofarull, i que la primera legislació real és de 1911, o sigui, que ha vingut temporània en aquests drets, que es crea una Junta Superior, Junta Superior de Excavaciones, i es promulga una llei estatal que regulava les excavacions i vetllava per la seva qualitat, és a dir, la seva documentació, etc. Per tant, sí que hi ha uns primers intents. Fins llavors només hi havia hagut declaracions de monumento histórico, de protecció d'algun tipus d'edificis, però no tant. I aquest concepte de que allò que està per sota del sòl és propietat pública, propietat de l'Estat. Per tant, aquí es comença ja a regular això. Hem vist, però, que malgrat que això ja es comença a promulgar en aquest moment, estem vivint situacions a dintre, amb un caràcter institucional, Cesc Cavany, el senyor Emili Gandia, dirigit per un Puig i Cadafalch, i a fora, la gent de l'Escala segueix fent excavacions a les seves parcel·les, a la seva manera, i una mica en aquest tràfic de peces. També és important saber que a partir del moment que es treballa ja s'ha dibuixat el perfil essencial del que no volies. Fins llavors encara hi havia hagut, en el segle XVIII i el segle i anteriorment, no s'havia fixat paisatge d'Empúries i, per exemple, la menció que fa Estrabó de la Palaiàpolis, com una illa d'estadera, es pensava que les medes. Això, a partir, sobretot, de l'edició de l'obra de Llobet de Passar, editat el 1823, ja es concreta que això sembla d'Empúries i que l'antic port està entre la Cibra Grega i aquesta Palaiàpolis i que, a partir d'aquí, per exemple, en el llibre d'en Joaquim Botet-Sisó i posteriors, a inicis ja del segle XX, ja agafen aquest patró topogràfic com el correcte i, efectivament, ja podem treballar amb aquesta realitat, d'aquesta visió més realista i més científica. També cal dir que era molt corrent, és a dir, molts homes de cultura en aquest moment fan entre els Josep Púries. Josep Pellaforgues, el que sembla la història de l'Empordà, aquest advocat i sentat de Begú, havia fet unes excavacions a la zona que va a la ciutat romana en l'hotel d'Empúries, on el Gambo, i troba una muralla, que no s'ha trobat possiblement, però ja l'ha dormit en aquest moment. Ha sortit també Esteve Traiter, mestre de Figueres, segur que va influir moltíssim, perquè hem vist la relació que havia tingut amb en Caterina Albert. El senyor Esteve Traiter tenia unes llibretes de notes per anar recollint fragments, ell no va excavar, però té unes notes que diu gratant a les vinyes d'Empúries. És a dir, anar recollint peces i les dibuixava amb una molt bona mà, molt bon dibuixant, igual que la Caterina Albert. I per tant, segur que això en aquest sentit li influeix molt a l'hora de també dibuixar aquestes peces i de tenir-les ben posades. I efectivament, com deia també Benjamí, Esteve Traiter, que té un sou de mestre, complementa el sou fent d'antiquari i ven peces, capitells, osseres, tal, i com ha dit abans, en el museu o en la capella de la Carme de Peralada, hi ha molta peça venuda per ell, documentada anteriorment en el seu pati del carrer Tapis de Figueres, que tenia acumulat molta peça que anava venent. En Pere Villanueva. Pere Villanueva és el propietari de la casa romana número 1, o dels Bosalls, que diguem ara, i quan comencen les versions oficials, aquest senyor ja havia excavat gran part de les sales que estan en mosaic, que són mosaics blancs i negres, i que ja estan documentades en la primera topografia arqueològica d'Empúries. Per tant, no és una excepció, és a dir, que Albert s'inclou dintre d'una sèrie de gent erudita que una pràctica és treballar, moure's sobre terrenys, i a més si són de la seva propietat, i per tant no és una peça extraordinària, estranya, sinó que està dintre d'un context molt més corrent. Hem parlat també d'aquesta relació amb Josep Godiol, Conill, gran erudit, sobretot de l'arqueologia cristiana. Hem vist també aquella peça que ens ensenyava l'Àngels d'aquella teula, que interpreta d'una manera una mica sui generis. Estic gairebé convençut, i no crec encara més a la mà, que allò és un fals. Això era molt corrent. Els que venien peces arqueològiques d'Empúries també falsificaven. Per què? Perquè es pagaven bé. I sobretot si tenia lletres, molt millor que si eren epigràfiques. I nosaltres al moment d'Empúries tenim una part que són peces falsificades. Hi ha per exemple un soldat romà gravat sobre una llosa de pedra, que es veu d'on lluny, però també volaven, diguem-ne, i això es venia, i eren unes peces, ja dic, com que era un tall de teula, posar-hi un nom, doncs també tenia més valor que no pas que no tingui res. Per tant, es genera en aquest moment tot un moviment, tot un mercat important, que té aquest problema que es deia abans, que són peces fora context. Aquest és el gran dèficit de que això, són peces que han sortit dels llocs i estan fora context. I aquest és el gran canvi que efectivament introdueix Puig i Cadafalch en discussió amb Josep Pijoan, el gran historiador de l'art, però que a ell ja li va bé que es vagin fent peces per omplir vitrines de museu, però Puig i Cadafalch trenca aquesta tendència segurament. També mirant el que és l'arquitectura alemanya i aquesta cosa més moderna, més actual, de comprar les parcel·les i posar-se a excavar. Això permet, evidentment, contextualitzar, saber d'on surten les coses. En aquí mig també hi ha una sèrie de personatges, Miquel Torres, que dona nom a una de les necròpolis d'Empúries, de necròpolis Torres, Pere Martí Pujol, que amb una mala descripció del Margo és la necròpolis Martí, no, aquesta deu ser el Martí i Pujol, i en Domènec de Mito, no l'actual, sinó l'avi, el cornet, que li deien, que era un tio perillós, perillós a nivell de recerca, que en sabia molt. Era un tio que ja al mar en el seu moment, a la necròpolis d'Empúries, li dedica un fas gràfic, i el més perillós de tots és aquest, el cornet, diu, perquè... Llavors, els, no diríem saquejadors, respectarem aquí el criteri d'en Benjamí, sinó els que excavaven fora de la norma d'aquests espais, doncs havien desenvolupat tècniques molt bones de l'experiència. Per exemple, en Mingo, actual Gamito, ens explicava, he tingut la sort de treballar amb ell molts anys, que quan uns excavadors trobaven una tomba, sabien, per experiència, que quan destapaven la tomba, a la diferència de pressió d'una cosa que havia estat coberta durant molts anys, la diferència de pressió amb l'aire feia que esclatessin les pedres. Per tant, tots portaven un barret i quan destapaven una tomba, posaven el barret a sobre, d'aquesta manera paraven el cop d'aquest canvi de pressió de l'aire i feia que les peces no rebentessin al moment de trobar-les. Bé, anaven desenvolupant tècniques i, evidentment, el gran mercat ve de les necròpolis, perquè és on hi ha les peces senceres, on hi ha tots els aixovars de les peces. La Catalina Albert, no m'entraré amb el tema dels dos escrits principals, perquè ho he explicat molt bé i amb molta gràcia abans, en Benjamí, ja sabem ara per què es publiquen els rasons d'Empúries abans. Doncs aquí, que és la peça que té més valor arqueològic, evidentment, hi ha un moment en què valora aquest canvi, no? I diu, però l'inici de les excavacions, per comprar per la Junta de Museus i per la Junta de Cadafalch, ho canvia tot, per la Junta de Cadafalch, i diu, calgué que la benemèrita Junta de Museus de Barcelona anés allí a excavar i estudiar pel seu compte perquè les coses modessin en termes d'aspecte. És a dir, el canvi essencial, comprar els terrenys i fer-ho a nivell institucional, una cosa que fins llavors no hi havia cap tipus de control. Cal dir que ja hi havia hagut una excavació oficial des de la Diputació de Girona, el 1846, que es va començar a excavar allò que era més evident a la vista, que era a la part de la Basílica Paracristiana, que aquell punt que sortia per dalt, es va fer una excavació allà. Es va trobar el famós sarcòfag de les Estacions, que està a Girona, una altra de les Portes de Valls que està a Girona, però en aquell moment es va considerar que no compensava la inversió de l'excavació amb les troballes, i no es va comprar en aquell moment, que hi havia hagut la possibilitat de fer-ho, però va quedar això lliure perquè pogués venir llavors la Junta de Museus de Barcelona i comprar. Per tant, no, ja hi havia hagut iniciatives des de la pròpia Diputació de Girona per fer-ho. Cal dir que tota l'obra de la Catalina Albert, Víctor Català, sempre es respira un gran respecte sobre Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch, com a persona i com a autoritat en la matèria, es desprèn sobretot en aquestes escrits de les Junts d'Empúries. Però sí que vull ressaltar que Puig i Cadafalch, malgrat s'ha escrit mil vegades, no és arqueòleg, és arquitecte i urbanista. I li interessa excavar Empúries, i especialment la ciutat grega d'Empúries, perquè ell vol veure aquests orígens de la cultura, de l'urbanisme català, en respecte a aquest origen grec. I aquesta vinculació dels nous artistes amb aquesta Catalunya oberta al Mediterrani, influïda pel món grec, pel món romà, i per tant trencar amb una cosa hispana, macedònia, trencada en dins seu, i que per tant aquesta visió d'una Catalunya moderna i oberta al Mediterrani és el que li interessa demostrar. les peces de Cúries interessaven relativament poc, excepte l'Esclapi, l'Estat. L'Esclapi surt el segon any d'excavacions, el 1909, el 25 d'octubre del 1909, és a dir, només un any de començar les excavacions, apareix la gran peça d'Empúries, que és l'Esclapi. I això li dona un logo per tot el tema noucentista, serveix per il·lustrar mil coses, les traduccions de les... Exacte, de la gran metge, per les farmàcies, per en fi, tot el món vinculat a la cultura catalana. I per tant, d'això ho fan bandera. D'això català, la publica en portada, la treballa de l'Escolapi, etc. I al cap de poc se l'endú a Barcelona. Hem trigat 100 anys a recuperar l'Escolapi per Empúries perquè és la peça capdalt, que és la que està primer al Museu dels Oficis de Barcelona i després a la cúpula central del Museu Arqueològic de Barcelona i que, com dic, amb el centenari de l'excavació, el 1908, ens va tornar a Empúries, que va haver de passar una pregunta parlamentària per poder venir, és a dir, no va costar una miqueta, eh? I recordo com a anècdota que el director d'aquell moment el tenia agafat així, i cuideu-lo molt perquè, dic, tranquil, que estarà com a casa. Per tant, sí que vull deixar aquest paper de Puig i Cadafalch com a persona que té un interès, perquè tenia molt més interès Gandia, per les peces, i tota la seva, i en Cazurro i tota la gent que voltava, que no el propi Puig i Cadafalch. En realitat li interessava molt poc el que era la cultura material, li interessava només l'arquitectura urbanística, perquè de fet era el seu treball. Se posa arqueòleg perquè va dirigir les exposicions d'Empúries. I això també és important a nivell del tracte que té en Víctor Català. Ella respecta moltíssim la figura de Puig i Cadafalch, en canvi, no podem dir el mateix amb Gandia. Gandia fa canvi del capatàs de les col·lecions, una persona que per ella no tenia, no li mereixia tant de respecte. Ja has comentat, Lluita, el tema de la diferència de les sensacions d'Empúries respecte als ressons d'Empúries. Aquesta peça és molt més literària, treu tota aquesta part arqueològica que li recomanen aquest el seu balador, aquest empint i soler, amb tots els cuidats del món perquè no es refongués, i el tracte és que li publiquin abans aquesta peça. Per sort es publica perquè és una peça de molt interès. M'agrada que diríem que, d'alguna manera, Catalina Albert estic una mica camí sense vares, és a dir, es posa a opinar si les muralles d'Empúries, que es pensaven que els grecs treballaven més cobre, aquesta muralla poligonal i això, que els propis arqueòlegs fan teories estranyíssimes, diguem, que han vingut els micènics, que llavors van abandonar Empúries i després les mateixes muralles els aprofiten els grecs i fan mans i mànigues per explicar que hi hagi una muralla d'aquest tipus poligonal que no s'encaixa ben bé amb el que seria les muralles gregues. Per tant, ella s'afegeix. Cal dir que algunes observacions les fa amb molta cura, però evidentment no té ni els instruments ni tampoc els coneixements, diguem-ho així. Les muralles en parla i fa una relació, parla de fins a 8 trams diferents que han anat descobrint-se, i aquest tema que deia, aquest aspecte ciclopi, li fa ballar el cap, i es parla d'aquesta cultura, si és una cosa micènica, que després s'ha desaparegut... Però pensem que això és corrent fins i tot per més especialistes. La mateixa afiliació de la ceràmica ibèrica, en aquest moment Pierre París, un dels hispanistes més coneguts de França, fa un estudi i publica, convidat pel IEC, pels anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans, que té bases ibèriques inèdits del Museu Municipal de Barcelona i del Louvre. Ja explica també que la decoració de bandes pintades té un record també de la ceràmica micènica, és a dir, d'un banc de corcoll, inclús, però hi ha una cosa que no encaixa, vull dir, no és de la cronologia micènica, sinó que és una cosa d'època ibèrica, que finalment acaben arribant en aquest punt, bàsicament per un tema de cronologia, que no podia encaixar de cap manera. Víctor Català sempre cita Puig i Cadafalch com el mestre, l'il·lustre arqueòleg, i recull en un passatge seu i comenta, diu, això és el que diu mestre Puig i Cadafalch. I ens hem permès fer tan llarga cita i fins subratllar-la en certs passatges perquè no podíem demanar major reforç de nostra impressió de llecs, es considera una llega en el tema arqueològic, que aquesta d'un savi, i un savi tan ben documentat. Va ell a Empori portant una idea feta i allí, enfront d'aquells blocs colossals, de la muralla, la realitat se li posa en forma de contradicció i bo i rebutjant-la, no pot safar-se a igual que altre emporiòleg il·lustre, els emporiòlegs, no sé dir els empúries, ja el meritat doctor Schulte de l'obsessió misèrica. I allò també opina sobre aquest tema. No? És a dir, de la possibilitat d'una actuació civilitzadora anterior a la dels fossis massaliotes. El coll dels imatges no acaben de queixar. I això és normal, perquè no hi havia contextos, no es coneixien, inclús moltes coses, diguem, topogràficament. I fins i tot tanca el text dels Ressons d'Empúria amb una darrera cita. I diu, com he dit, encara en tantes vegades citat i admirat mestre Puig i Cadafal, les hipòtesis ornenen els fets i la ciència d'observació són a base del mètode. És a dir, hem de tenir una teoria i llavors s'ha de confirmar o no confirmar. Vale? He dit també que per ella, i aquí també es demostra que és el lloc que ella a més ha tocat, el tema de les necròpolis, i dedica molt de més espai, i per ella és l'autèntic pols de la dimensió d'Empúries, perquè són unes restes, com diu ella, inamovibles, estables, i que permet veure aquesta dimensió de la cultura d'Empúries en aquest moment. Perquè són de materials sencers, i diu, i la part de la ciutat és la part viva, que es mou, que canvia, en canvi les necròpolis per veure això. I fa referències constants. Abans em vaig dir, deia, ell no diu mai que ha escalat. Sí, sí, que ho diu, ja, que ho diu. Diu, en les necròpolis gregues, com hem tingut ocasió de comprovar, quan han fet excavacions, per tant, a la pàgina 156 es diu això, i també, es lamenta, no?, del que es fa malament, i diu, malgrat les violacions i els saqueigs de què han estat objecte durant segles i segles, aquestes necròpolis. Però més endavant també diu, nosaltres tinguérem ocasió d'examinar-ne una, de tomba, no en el lloc indicat, sinó a la muntanya Vilanera. O sigui que la redacció era àmplia, diguem, estava un moment per aquí. També es planteja molts dubtes sobre el tema del Castellet de les Corts, tampoc hi acaba d'encaixar, aquella torre funerària que hi ha al Castellet de les Corts. Recordem que abans d'ella, en Josep Meranges i Marimon, en aquell compendio de la ciutat d'Empúries i tal, quasi bé fet junt de paraules, interpretava les Corts com el lloc de govern, les Cortes. I per tant deia que d'allò, aquella muntanyeta de les Corts és allà controlada d'Empúries, era les coses pre-científiques totalment. Però clar, pensem que en Josep Meranges de Marimon, en el seu llibre, acaba amb una relació de peces que ha comprat o ha trobat també als Tallers d'Empúries i la fa servir la carta de presentació quan va a veure en Fran Sabet perquè ell vol aconseguir un nomenament oficial, diguem, de càrrec, i com a carta de presentació li regala les peces arqueològiques al rei. Per tant, aquí tothom hi ha remenat. De fet, hi ha aquí les clenys de gorres, però quan tot això va quedar totalment tancat, aquestes exploracions furtives, la ruïna d'Empúries es va convertir en la ruïna de l'Escala. Era una dita que deien els escalencs. Per què? Perquè era inaccessible per als escalencs poder disposar d'uns terrenys com Empúries, no? Per tant, bueno, una mica per tots els gustos. I, evidentment, hi ha hagut moltes al·lusions després a l'època de Almagro, que certament que té una veu no el podia veure, hi havia una animoversió real, així com en Puig i Cadafal hi havia, o en Joaquim Budet...
Respecte.
Hi havia molt de respecte, i amb l'altre també, però amb Almagro sí que no, i llavors ja veiem que motiva aquell escrit bastant dur contra ella i tal. Malgrat això, és a dir, el Magro es cava amb vagonetes, hi ha el parèntesi aquest de la mà d'obra forçada, que ara ha tingut molt de relleu amb l'obra d'en Francesc Gràcia, no?, i tal, però bé, no era el que tenia a mà i que va fer servir el Magro, evidentment. Venim d'una cavalleria d'una guerra civil, amb una mà d'obra forçada. L'opció de Puig i Cadafal era molt més racional, molt més respectuosa, que era llogar pescadors temporalment per complementar el seu sou i escalar Empúries. però efectivament també es calaven vagonetes i també tiraven la sorra a la platja. Era, no era un qüestió d'això, era un qüestió de mètode. Per tant, no sabien què fer amb la taula, tiraven. És a dir, la gran piló de sorra que hi ha sota la duna, arran de platja, a tocar l'espigó, està creat sobretot per l'excavació de Banyàvolis en l'època de Puig i Cafal. És a dir, no és un demèrit, sinó que és un tema que en aquell moment feia així. Ja vaig acabar, perquè si no m'allarga molt, i llavors fer una mica singular de... Ella també, llavors, la tercera gran part dels ressons d'Empuri està dedicat a l'abandonament d'Empúries. Aquí també es veu que, bé, no acaba d'entendre una mica per què. Diu una cosa que ara tenim bastant clara, que no és un tema d'una crisi de la ciutat que acaba morint-se, sinó que hi ha d'haver un dalt a baix, que ja o ha vingut aquí, ha arrasat la ciutat, sang i foc, i per això s'ha hagut d'acabar Empúries. Perquè si no s'ha dit, però que sap que llavors torna a l'època cristiana, a les capelles d'Empúries, tot això sí que ho té bastant clar, i aquí penso que la petjada d'en Godiol és important, perquè és una mica el que domina tot aquest món d'època cristiana. Inclús parla de dir, no, tardarem una hora, pot ser, perquè ho veuríem, que tot està d'això, un incendi, alguns llocs que estan cremats, no ha de ser un atac una mica exterior, però que llavors no s'hi van quedar, i fa una sèrie de tribulacions importants. I després, l'altre gran punt d'interès per ella, en David Arcos, va ser, com ha dit abans la Mercè, Cinclaus, Santa Reparada és propietat de la família, és on es fan els aplecs de Cinclaus, i ella es cava. Cal dir que nosaltres havíem excavat després, a la capella de Cinclaus, i estava ja restaurada, definitivament, i hi ha un moment que ella parla de que veu, a través de les escales, aquestes escales rústiques, veu que hi ha un mosaic, això. Efectivament hi havia hagut un mosaic de morter amb teseles, molt destruït, no era complet, però sí que hi havia hagut un mosaic allà, i ella el veu a través d'això, i a través de tot això també hi ha un moment en què parla també dels mals usos d'això, perquè també parla d'una mena de tomba, que hi ha unes estructures amb teula que la cobreixen, i diu, el que estava excavant allò, se suposa amb intenció de vendre-ho, troba que hi ha una figura, comencen a gratar, és una figura de terrissa, que amb el contacte amb l'aire es desfà. I diu, i es va perdre aquella peça. No, per tant, també es lamenta de les males pràctiques que es fan amb l'excavació, i no es va poder salvar de cap manera perquè llavors es va desintegrar. No? I finalment, com a anècdota, diria que, hi ha tot aquest episodi de Ventura Casol, que no insistiré perquè ja està dit, que efectivament va amb en Bogi Pere a requisar-li, i una mica els mans executores li van dir, i ens van dir, travessa tots els temps, i inclús a l'època d'Almagro és l'únic que salva, diguem d'això, perquè quan el mar arriba, fa un pròleg incendiari a l'Empúries número 1, dient que allò, després de la destrucció dels rojos d'Empúries, ara arriba un moment que això s'ha de centrar i tal i qual, que només salva la figura de Gandia, que era un home que ell respectava tot això. I amb un passatge que no sé si està escrit, però que això ho sabies perquè no m'hi ho vendia, el Gamito diu que la que tenia obert, en un cert moment, a la ciutat romana segurament, parla de que van veure una mena d'escletxa, una mena de forat, on veu una sèrie de cares que l'estan mirant i que marxa tot espantada. Esperem i pensem que potser va veure una cisterna que hi havia estàtues, però que no hem sabut trobar. Esperem que algun dia la trobem. Gràcies.
Es veu com aquests apassionats anys 10, anys 20, i anys 30 és una època de transició a la manera d'aproximar-se, no?, al testimoni arqueològic. No? Per tant, la Mireia Feix ha parlat de les tres generacions, la Mercè Vidal de la institucionalització i Folqui Torres més un dels grans exponents, no? I per tant, època de transició i de coexistència de mètodes i de maneres d'aproximar-se. Vull dir, perquè realment els anys 10 i els anys 20 és uns anys de canvi important a tot arreu, no? Perquè el bosc es forma a Alemanya gràcies a una beca de la Contemporary Place d'Estudios, el mateix any que es crea la Contemporary Place d'Estudios neix l'Institut d'Estudis Catalans, per tant és un moment d'institucionalització important i d'abandó d'aquest fenomen tan vinculat al món decimonònic del món de l'amateur, que a més,